quiero tirarme a...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Refugio Ramírez Morcillo. El entierro tendrá lugar mañana martes a las 11 en la parroquia de los Padres Franciscanos. Domicilio de la finada calle Juan Mas, número 96. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui és dilluns 21 de novembre i iniciem una setmana que serà difícil anar pel carrer. Caldrà estar allunyats d'arbres i de façanes de risc per un temporal de vent amb ràfegues de fins a 90 i 100 km per hora en algunes comarques d'interiors com els Ports o Maestrat. Assotarà el nostre territori almenys fins dimecres. L'altra tònica de la setmana serà el vaivé de temperatures. Els canvis de vents tornaran bojos els termòmetres amb oscil·lacions fins a 5 graus entre una jornada i l'endemà. I també podem deixar, encara que de manera testimonial, les primeres estampes de pins, de pics enfarinats al nostre territori. I ojo, perquè ni periquitos, ni tortugues, ni hàmsters seran les mascotes prohibides amb la nova llei de protecció animal, perquè aquestes, que de moment i unes quantes més, deixaran de ser considerades mascotes. I un dels punts més importants d'aquesta normativa serà el fet de que per tindre un gos farà falta rebre un curs i els que ja el tinguen tindran un termi de 2 anys per a fer aquest curs, perquè tindrem penes de 36 mesos de presó i sancions d'hasta 200.000 euros. Això serà en la nova entrada de llei de protecció animal. Tenim un cel nuvolat de 7 graus de temperatura i arribarem als 21 de màximes i 11 de mínimes. I durant la vespre tindrem risc d'alguna pluja.
Every move you make, every vow you make.
Fundació Caixa Rural Vila-real et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundacióncaixarural.org.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Apoyé en el quicio de la mancebía.
La exitosa obra de teatro En Tierra Extraña llega al auditorio de Vila-real el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Vila-real, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones.
Lejos de España.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
I sobre el que diem a l'inici, baix la premissa que la varietat està al gust, abordarem agricultura, política, innovació i ciència, i el que va ser el tema de la jornada el divendres, i és la desaparició de l'home de 93 anys, Manuel Batalla Cortell, el dijous, el qual va aparèixer afortunadament el divendres. Ens acompanyarà la filla de Manuel Batalla, que és Fina Carmen Batalla, que ens explicarà com van ser les hores i el que va passar durant aquesta angústia que va patir la família i el que va passar realment i com el van trobar. Tindrem amb nosaltres a l'Associació d'Agricultors Independents de Vila-real i Nules, que ens parlarà del corredor mediterrani i què hi ha darrere del túnel de Gibraltar que pot suposar una amenaça per al nostre sector. També tindrem a la senadora popular per Castelló, Salomé Pradas, que ens parla d'aquestes esmenes presentades per als pressupostos generals de l'Estat, i el secretari general de la Unió de Llauradora i Ramaders, Carles París, al qui donarem l'enhorabona per haver sigut revalidat en el càrrec per unanimitat de tots els delegats per primera volta, i ens donarà tots els detalls d'aquesta nova reelecció. També el catedràtic Juan Carda i director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real ens dona tots els detalls del desenvolupament de la Fira Destaca, que va finalitzar el divendres i que va assolir el repte de superar les 7.000 visites. Com veu, és un programa ben carregat, no se'n vagin per a gaudir de tot aquest contingut i segur que d'alguna altra coseta més.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de l'estrès R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Bueno, Caldir, que Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Saben que és una empresa que porta 30 anys al mercat. Quan algú porta 30 anys al mercat, això és garantia de que les coses se fan ben fetes. Si parlem del tema del dia, com els hem avançat al principi del programa, el tema del dia per a nosaltres és l'anàlisi del dia després de la desaparició de Manuel Batalla, veí de 93 anys el passat dijous. Si fem una recapitulació dels fets, dijous a les 6:30 la família va a la seva casa, al carrer Sagún, i se n'adona de que no està, i que ha deixat restes de dinar i que tanca la porta amb clau. L'únic que falta en casa són les sabates d'anar per casa i no hi ha signes de violència. Durant la vesprada de dijous i la nit s'activa un protocol de cerca que mobilitza la policia local i nacional i també drons que busquen a Manuel per tot el terme. Cal dir que els drons comencen a buscar-lo el divendres, no dijous. I divendres pel matí nosaltres parlem amb els familiars i no hi havia cap novetat. Parlem de bon matí. Sobre el migdia vam saber que van trobar algú sobre les 3, va trobar un veí sobre les 3:30 de la vespre i li va dir que se n'anava a pegar una volteta, però una volteta per, com vostès saben, per el barri de lo que està propet del carrer Sagún. I sobre les 6:30 de la vespre del mateix dijous el van veure al voltant del carrer Furs de València, com vemos, avançava la seva filla. Va ser per davant del Consum. I ese mateix dia, a la una, els bombers de la Diputació es van sumar al dispositiu a una unitat la unitat de rescat de muntanya, un helicòpter i la unitat canina. I a les 2:30 ja s'anunciava en esta casa que havia sigut trobat en bones condicions. La resta de la història, amb més detalls que ens hem deixat segur, volem que ens la conte Fina Carmen Batalla, que està així en nosaltres. Bon dia, Fina.
Bon dia.
Jo no sé el que pot arribar a passar una filla sabent que son pare de 93 anys des de les 6:30 que ella imagina del dia anterior no se sap res d'ell.
Tots me paixien ell en casa, qualsevol... Ui, ja ve, ja ve. I, ai no, aquell és més jove. I diria que sí, ja se van muntar tota l'alerta, els meus fills, el meu germà, tots, buscant per un cotxe, doncs estarà el que diem, les rodalies. I és veïnat, el veïnat, tots, les, buscant per tots els parcs de per allí, però pues, en algun parc que s'haurà quedat allí sentaed o i tots pegant voltetes per allí i no n'hi havia contestació. La policia local és fabulosa.
Quan parlem d'un home de 93 anys, però que un home que té una conversa sí. Fluida, que està al cap de totes les notícies, és a dir, si parlem de Manuel,
sí,
parlem d'un home que pot... jo recordo que vostè em dia que dia, n'hi ha dos consums, i dia, no, n'hi ha tres, és a dir, que, sí, pot, un, sí, que té sí, raonament...
Sí, sí, com el que diu, tenim... qui vivia casa per casa, i aquell qui era, i qui va fer el pal a l'ermita, i el te conta... Sí.
Perquè, clar, si imaginem una persona de 93 anys que viu a soles, no podem imaginar-nos una persona de 93 anys que viu a soles perquè pot viure a soles.
Exacte, perquè... veure, tampoc és que tenia molt que fer, perquè diria, anava una dona, pues, però fa poc, perquè ell tampoc volia molta cosa per casa. Però aquesta xica pues, venia tres vegades a la setmaneta, li feia el dineret, mostrant anem, i quan... I ella tenia prou, li acabava la tele, se tancava la porta, i molt bé. O sigui, nosaltres al·lucinàvem de lo bé que estava. I de moment això, pues, vam dir, no té raó.
Quan el teu germà va a casa,
sí,
i s'espera fins a les 7:30 aproximadament i veu que això no és normal...
A les 7:30 estàvem tots allà.
Sí, vos crida.
El meu germà sí, diu, això no... I anava a la farmàcia, anava a darrere els xinets, anava per el Mercadoneta.
Aneu a casa dels veïns.
A veure, els veïns, claro, jo als veïns vaig cridar.
Pregunteu per tot el claro. Cas de tots els veïns.
Sí, pues no, ui, pues el vaig veure ahir, el vaig veure la setmana passada, però en aquest moment...
No l'havia vist ningú?
No, inclús este xic, pues, també no mos haguera pogut dir, pues no... Els que estàvem per allí, al carrer, pues sí, les xicoles que... Bueno, anem a passejar al gos i pegarem també una volteta, vull dir jo que... Uns altres, jo me'n vaig a caminar, que jo camine molt, me'n vaig per darrere de Porcela Rosa. Molt, molt.
I quan vos entereu de que, claro, perquè al principi no teníeu ningú que l'havia vist, i quan vos diuen que sí que el veuen a migdia i se'n van?
Pues per el matí, un xic que s'arriba amb un germà i li diu, jo hablé con él y me dijo, me voy a dar una vuelta.
O sigui, menos mal, perquè clar, primer n'hi ha hipòtesis de tot, però el cap té que passar de tot.
Sí, sí, Fina. Sí.
Com per exemple, que algú ha entrat en cas, perquè clar, jo vaig preguntar, n'hi ha signes de violència? Res. O que haver entrat algú, perquè clar, com ara n'hi ha tantes estafes de, pues, els que van i se fan passar, pues, per exemple, per els que van a revisar el gas o els que van a revisar la llum, quantes coses vau pensar?
Pues de tot. Perquè en seguida, clar, ho mires a veure amb el tenia les cartelletes o, i no li faltava res. Entonces, però, clar, igual algú li diu, vinguessin en mi mil coses, perquè ho penses tot, la gent els comença a comentar. I només volíem encontrar-lo. O sigui, tot lo de més, pues ja...
I com arribeu a saber que ha estat en el carrer Furs de València?
Perquè me crida una cosina meva i me diu, fulanito va anar a la moto i lo vio... Per el consum. Claro, pues jo dic, pues com em va estar parlant, no? Pues això és que ells han anat, va després dir-me, pues sí, tal i qual. I va ser, i jo dic, pues potser que estiguera. I claro, ja m'ho vam anar tots en companyia d'unes amigues meues que jo, és que veritat, jo no sé com donar les gràcies a tots, que no me van deixar ni a sol ni a sombra, i cavallà que m'ho vam anar per darrere de l'hospital, per allà, drons cavallà, claro, donar-me...
A tots, jo pensava en revisar càmeres... Als sí, puestos que n'hi ha càmeres.
Sí, 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 perquè, però passa que el consum no li dona al carrer, li dona, perquè no està prohibit,
claro, claro,
al seu garatge i això. I després també, al final, també vam una... Gràcies a tot el veïnat, a tot
la col·laboració ciutadana.
Exacte, jo és que no sé, les paraules no m'hi sempre que... Ara perquè m'estic eixint tot...
Claro, perquè el
tota patiment... Tota l'emoció està, i per l'atenció. I, entonces... A punt de quan el vam trobar, un xic diu, mira, jo tinc així la foto de ton pare, en la càmera, que ja l'havíem topetat, que era per allí, però no el vam topetar.
I quan, o sigui, vos diuen, està al carrer Furs de València, i ell que va on pega en el carrer Furs de València?
No, és que ell no estava cap allà. Va ser aquell xic que podia pensar que era ell, però no era ell.
O sigui, que aquesta pista no era...
Aquesta pista no.
I finalment, és dir...
Pues un altre veí...
Sí.
Quan va vindre la patrulla canina, pues van anar i al cantó de ma casa, que tenia una casa de pintures, allà un xic va dir, jo lo vi cruzar per allà, camí la carretera, acaba l'esprinter.
Sí, sí.
I entonces el de la patrulla canina va trobar un mapa, va triangular, i diu, pues ell, per les característiques de l'edat, de ese triangle no pot ser. Bueno, pues anem tirant cap allà. Però jo vaig estar allí... per Invicto, per ahí darrere, i nada.
O sigui, el que era aquest
triàngul,
el vau pentinar tot?
Sí, tots. El nou de la carretera, tot. Uns puestos baixàvem, regiràvem, jo grito pelao, papà, però... I en la cosa de que a les 2:30 del migdia ja mos criden, estàvem en casa, perquè, clar, la policia deia, en casa tiene que haver alguien. I ja l'han encontrat, i bueno, anem, i efectivament estava pues, per darrere de la discoteca esta, una, lo que era la mala, que se diu Cuché o...
Tuché.
Que jo havia estat allí, jo tenia un bar de 30 metres darrere.
Ui!
Pues l'home, segons conta, perquè ara conta, i diu, és que, claro, com havia pedregat, jo vaig anar a voler un tro, un, a veure que havia fet la pedra, que a mi germà li va dir, el dissabte anirem, però bueno, coses de la gent major.
Però, no, de la gent major no, coses de... A veure, ell no demostra que és una persona senil ni moltíssim
no,
menys,
no.
Ell anava a veure el mal que havia fet la pedra.
La pedra, sí. I va dir, pues el més proper és per ahir. I va entrar, se veu que va anar a veure un hortet, però com allí n'hi ha tan gran malea, se veu que de cactus, pues allí va caure. Va esbarar o el que sigui, i allí se va clavar tot ple de pinxos, uns cactus. I ell, ara vos conta, diu, jo és que me punxava, jo no podia alçar-me. I allí se va quedar. Gràcies que un xiquet que se veu que viu al costat de la crieta, amb bicicleteta, i va eixir en la bicicleteta i va el veu. No se mueva, no se mueva. I ell, ui... I ja va quedar la policia, i allà que m'ho va manar, ja t'hi dic, l'ambulància, la policia, però, i ja se me'l van endur, l'hipotèrmic, perquè no tenia...
Estava, bé, és que havia passat nit, tota la vespre, perquè si ell se'n va a les 3, podria caure a les 5, 6...
Sí, per això ara tenia la foto, el cotxe este, que claro, el xic va dir, jo vaig me'n va aparèixer vore un home, i va revisar les càmeres, però jo, gràcies a tot l'eco de... Pues, aquell xic, vaig a vore. I quan mos va enviar la foto, van dir...
O sigui, que el mateixa càmera de la discoteca el fotografia una hora determinada. Sí. O sigui, que, sí, que l'haveren vist que havia passat.
Sí, sí, per allí. Però, clar, tots ells en aquest moment ja l'havíem topetat. Va ser tot la providència de Déu, jo no sé, i fiquem-me aquest xiquet, però va ser tot una cosa d'allà darrere de l'altra. I pobre, pues ja va entrar en hipotèrmia, però ara ja està més bé.
I quan ell traslada en seguida sí, al centre de salut, m'imagino...
A la plana.
I quan el veu...
Ai, pobre, pues no, ell estava mig inconscient. Veu una carucinya...
Estava cansat.
Carucinya, perquè, claro, hipotèrmic. I, però sí, i poquet, pues... ple de pinxos, ple de feridetes, i... però bueno, allí mos han dit que evoluciona bé, que dins el que cap, pues, el que té de malaltia, pues, el que ja tenia, però que evoluciona bé, queda poquet, que pront anirà a casa, perquè ells pues, ara estan a l'hospital, també se despisten un poc, saps? I, però que queda poquet, el susto passarà i...
I ell què vos ha contat?
Tot. Ell que va anar a veure l'hortet, que allí va esbarar, que allí va caure, i vas començar a clavar els punxos i no podia alçar-se. I ell va dir, pues ja vindran a buscar-me.
I no porta telèfon o mòbil?
No vol.
Perquè això haurà sigut... en veritat, totes les persones ja que tenen una edat, ojo, sí, i nosaltres també, podem caure en un moment donat i el geolo... És que mos localitzarien...
Sí, inclús ell portava la clau, un llaveret, que li vam fer una vegada, però ell per no carregar-lo, el que di... Però, no sé, a partir d'ara sí, a partir d'ara anem a ficar-li... Ara ja no me n'estan.
Però tu dona contra, ell diu, ja me trobaran, me quede tranquil, me relaje, no entra en pànic?
Segur que no.
No. I lo més fort de tot és que passa una nit fora.
Fora. I ja veus, ell, no sé què, a la conta de conills, millor pues, perquè algú, millor... I si no n'hi ha, ni tal, no sé. Ell ho sap, el que va passar, i a poc pues, a millor ja anirà a millor explicar, o no, perquè tampoc val la pena. Nosaltres ja
no.
Ja no li preguntem d'això. Fa que tinc pinjos. Ai, és veritat que hi vaig... Saps?
Però, claro, jo per mi, això és un milagre.
Ui, sí.
Perquè ningú donava el fet d'este final, que és un final, que això és de pel·lícula.
Sí.
Que se l'hagin trobat i que ell no entrarà en pànic, que sobreestat ferit, perquè, claro, ell no podia manejar-se el que ell volia. I, sin embargo, mira...
Allí va aguantar i avant. De manera possible, diu, ui, si assusta la gent i no ve, i venen menys, jo què sé.
Tu imagina't quin pensament de dir, si jo me poso a xillar i la gent en vez d'arrimar-se fuig, dona, jo, de veritat, esta generació tan valenta...
Exacte.
Tan valenta i que jo me lleve el sombrero, eh? Jo no sé si serem capaços nosaltres de fer ni la meitat i de ser tan valents com han sigut esta generació, eh?
Uf, ell és molt... Sí.
Jo no sé, jo te dono l'enhorabona perquè, vamos, quina persona més valenta i quin exemple,
sí,
de fortalesa, sobre ser una persona de 93 anys i en tindre problemes cardíacs que en té ell.
Ell porta un DAI, que també vam estar mirant a veure si per mitjos del DAI donava senyal, però això tampoc ens va donar molta solució. Va ser un milagre que aquest xiquet... estarà per allí, passarà, perquè és que ja t'he dit, allí vam recórrer, però clar, veiem l'esplanaeta i ho fem allí, perquè allí estem una miqueta, i jo dic, i de fer mon pare, clar, pues mira, i ja t'he dit, els gossos, els drons, la gent, tots, per allí també van passar, per el camí de la carretera, per allà, vam, els dos horts, bueno, tot, la gent, els mitjans de comunicació, policia local, policia nacional, i claro, ja passar la nit i després l'oratge que feia, que va fer tant de fred, claro. I el pajarito, el topetant en pajarito, però xica va aguantar i això.
I este xiquet sabia que havia un home desaparegut?
Sabeu que no, perquè ell viu per allí.
Dona compte i el troba una persona justament que no estava buscant-la.
No, i ui, sí, perquè no se mueva, i no, ell no se veu que no... No ho sabia. Sí.
Jo sé que volíeu agrair a tot el món, sí, la col·laboració que ha tingut, tot la gent que s'ha volcat. Sí, ens arribaven missatges de gent que sabia si estaven organitzant-se per a buscar-lo. Perquè, claro, a tot això, quan nosaltres cridem també a la policia local, no volem dir-nos el posto que estan pentinant perquè tenen por de si n'hi havia alguna pista... que tampoc la gent sense donar-se compte llevarà la pista per a poder trobar-lo. Però, clar, la gent ens cridava perquè nosaltres, en el moment en què arribem a la ràdio, tallem la emissió per a dir que havia desaparegut este senyor, ton pare, vaja, en este cas. No sé, jo suposo que voldràs agrair, jo si vols ahir tens el micro, i agraïs a totes les persones.
Sí, nosaltres, tota la família... pues sí, volíem tramestir el sincer agraïment, si han sonat al Villarreal, tota la gent, el calor humà que ens han donat també tots, a este poble és xapó.
Xapó,
vivim en un poble que serà...
Però xapó, pot créixer, tot, pot fer-se gran,
sí,
però quan passa...
La humanitat de la gent, tots, el respaldat, el mirar, allà on anava, sí, ens hem enterat, però no hem vist, dit, tots, i agrair-ho a tots. Estem en mans de professionals de veritat. I abans no podia fer res més.
Vos ha tocat a vosaltres, però jo crec que en aquest moment va ser com si a cada un mos haguera passat. Tot el món va estar tan pendent que, a més, és que la gent entràvem i sí, pensàvem, ui, a veure que algú se l'haurà cruzat i si algú ha passat i si... Tot el món, vam ser... En aquest moment, tot el món tenia un pare desaparegut. Jo sí, tinc la sensació d'això.
Sí, sí, perquè un camí ja se va fer molt de nit i la policia va dir, el poble no té que estar, perquè la gent l'haurà vist, la gent veu a millor que un home que cau, un home li passa alguna cosa, diu, este home per així no... Però, claro, ja de nit, ja... Pues mira.
Bueno, pues cal dir que este home ha sigut regaor de professió. O sigui, que ell ha estat per la nit al terme.
Sí.
Jo pense que tenen una altra... No sé, jo sé que estan fets d'una altra espècie, que aquesta gent són forts i valents.
Uf, ell... Sí. A més, i ell, mentre les cametes, com diuen, mentre les cametes i el cabell vaig, pues...
Bueno, pues ell ha sigut regador del Júcar i què vol que li diga? Pues això, Carmen... Fina Carmen,
sí.
Moltes gràcies per haver-nos contat, perquè la gent ens ha preguntat, l'han trobat, però com l'han trobat? Però està bé, bueno, pues està bé, sí, està de meravella, ho ha dit la seva filla, poquet a poquet. El que passa que jo ara crec que l'agobiareu un poc,
Ai, és el que diem, no agobiem-lo, no... Perquè, claro...
Ara quan torni a casa, estareu sempre pendent, pare, i ell dirà, xat, deixeu-me tranquil, que després de tot el que jo he passat i tot el que he superat, ojo, ojo. Fina Carmen, moltes gràcies per haver vingut i haver explicat a la gent que va estar patint
sí.
tot el divendres, segur, segur, perquè dijous no era tanta gent conscient, però divendres...
Sí, perquè, claro, vam dir, també pues, les redes socials també avui en dia és...
Fan molt.
Fan molt. Uh-huh. I vam dir, no podem callar-m'ho, és que això hi ha que eixir. I claro, pues, també gràcies a les arrels i la gent i preguntant-te. I...
No poden callar-se ni que ha desaparegut, i a més tenen que dir-lo,
sí.
perquè això és importantíssim, i tampoc tenen que callar-se quan apareix, com ha aparegut i com està. Perquè, clar, la gent també vol, igual que sap lo roïn, també vol saber lo bo, com,
sí, sí.
com has fet tu fins
aquí. Familiars també van vindre, vull dir jo que tot...
Pues, enhorabona, els ha tocat la loteria.
Ai, sí. A mi
ha tocat la loteria.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies, Fina Carmen, per haver estat així.
Gràcies.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda Kilómetro 5, Villarreal.
En Grúas Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Hola, som el teu equip d'educació ambiental, segur que ja ens coneixes. Hem anat poble a poble per ajudar-te a generar més residus i reciclar bé, però encara tenim moltes coses per contar-te. Si vols saber com estalviar energia i ser més eficient a casa o el teu negoci, també et podem aconsellar. Comunitats energètiques, plaques solars, renovables... No dubtes i pregunta'ns. Compromís ambiental, Diputació de Castelló.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
In old Chicago.
Bueno, i ara anem a parlar de lo que parlem tots els dilluns, o sigui, és de la nostra citricultura. Podem agarrar-lo en aixina més extens i parlar també d'agricultura en general, però en este cas tinc a Pepe Montagut. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia.
Ell és el president de l'Associació de Llauradors de Nules i el tema que anem a abordar és el moment actual de la taronja.
Sí, jo crec que recordaràs que farà un mes aproximadament vam estar parlant també d'aquest tema. Entonces eren previsions, ara podem donar ja alguns datos, en fin, que ens està mostrant l'acollida i la situació. Jo penso, tal conforme se veu, possiblement a gener no arribem a inclement nules. La taronja grossa, conforme te vas dir fa un mes, s'està pagant un preu que no s'ha conegut en aquestes últimes campanyes, encara que hauria pagar-se més, no?, per la situació de l'augment de costs. Però, evidentment, els calibres grossos i la taronja de qualitat s'està pagant en la Climent Nules més que aquests anys. Quin és el problema? Doncs pues que n'hi ha molta clementina de calibre menut, molta afectada també per l'aranya, per la tec d'aranya, perquè de cotonet no n'hi ha tant com altres anys degut a les pluges de la primavera, que va evitar la primera reproducció del cotonet que vos feia antes tant de mal. En esta situació jo volia recordar les paraules que fa poquet, dos o tres dies, va dir el senyor Lluís Planas, que està resultant eficaç la llei de la cadena alimentària. Pues miren, no és així, no està resultant eficaç. Per què estem en aquesta situació? Pues n'hi ha moltes circumstàncies i hi ha que analitzar-les debidament. La primera és que Sud-Àfrica no entra tant en adorcot, pues possiblement a millor per els alts costs del viatge, que evidentment el que antes costava pues 3.000 euros un contenedor, avui estarà per 8 o 9 o 10.000 euros, i també per una altra circumstància és el tractament en fred, que en certa manera també ha frenat, perquè claro, ahí si no fiques la fruta de molta qualitat, la fruta d'exterior no aguanta el tractament en fred. Després tenim un principi de campanya on les primerenques, com és la Satsuma, la Oronul, la Clement Rubí i tal, ha hagut molt menys collita, ha donat la circumstància de la Clement Nules venia 10 o 12 dies davant dels altres anys,
sí,
i el no encontrar-se en un mercat
saturat.
Saturat, pues s'has començat a
pues podem dir que tot que enguany ens ha afavorit, no, aquestes situacions. Per exemple, lo que s'ha lluitat de portar-la en el tractament en fred està donant resultats. L'encariment de transportar-la també ja no és tan fàcil col·locar-la, perquè
el tractament en fred únicament de moment és la taronja. Pot ser que li hagi influït a les últimes taronges que va collir, en aquest cas, Sud-Àfrica, i a les primerenques, en aquest cas, que és l'Anna d'Orgot, li hagi influït l'augment de cost del transport.
Clar, perquè el tractament en fred està aprovat per a la taronja.
Per a la taronja, i però, no per a la mandarina.
Però no per a la mandarina.
Exactament.
I quina diferència, per exemple, l'any passat se pagava la Clement Nules sobre...
La Clement Nules l'any passat estava entre 20 i 30 cèntims.
I enguany?
Enguany possiblement estiga entre 30 i 40.
Però podem dir que l'any passat se superava en quilos, és dir, quina diferència de quilos n'hi ha entre l'any passat i enguany?
A veure, menys producció ha hagut en general. En general. La Clement Nules, parlem d'unitats, n'hi ha moltíssimes més que l'any passat. En quant als quilos, al tonellatge, pues ha influït en que les pluges van vindre un poquet tard, van vindre un poquet sobre el 10 d'octubre, i després que aquestes últimes que han arribat ja no s'ha fet l'efecte a la Clement Nules que tenia que haver-los fet. I entonces corris que precisament aixos pocs calibres, aixe calibre menut, pues aixe que se veu en rabre, recorres el terme, jo fa tres dies que el recorrec,
sí,
pues t'encontres en que veus arbres que s'ha collit, però l'arbre pues, s'ha quedat a millor mig ple pel calibre menut que té. Altres partides no s'han collit pel calibre menut, però l'hort, el que és la parcel·la que té bon calibre, que té bona taronja de qualitat, van darrere d'ella com a locos.
I jo, per exemple, disculpe la meva ignorància, este calibre menut no se cull?
Este calibre menut no se cull. Si se cull, se tira al destí. Se tira, no, tampoc se perd. No se paga. És a dir, les cooperatives i ara els comerços estan agarrant una altra moda, que és escandall, fer l'escandall de les taronges del destrio que n'hi ha en l'Almacén, i entonces allí s'agarra per caixons i se mira clarament a veure quin percentatge hi és. Jo tinc les últimes, per exemple, de les últimes clementines que a mi m'han collit, jo tinc l'escandall i allí figura el destrio que m'hi és per Cotonet, el destrio que m'hi és per Aranya, el destrio que m'hi és, o sigui, el baix calibre,
sí.
Altre tipus de destrios, i entonces al final tu sumes pues, de taronja que no te la paguen, que no te la paguen, pues pot ser un 5, un 10, 15, un 40%.
Ojo, un 40% és una 40%, barbaritat.
És una barbaritat, però claro, ara no se fa, no s'encontran, però a millor d'ací 15 o 20 dies, a millor s'encontren els que tinguin que anar a collir, perquè claro, la campanya adelanta, estem damunt de Nadal, i jo pensé que a Nadal, en el temps de Nadal, la clemenules estarà ja agonitzant, és a dir, quedarà pocs quilos per davant de tonellatge, i en enero entrarem en un tonellatge poc insignificant. Davant tindrem, entonces, pues, les villes, tindrem les nadorcots, que així se'ls comencen, que bueno, van un poc més atrasades, però segurament les adelantaran, tindrem també l'esdandina, en fi, aquestes taronges, però ja no omplin, aquestes taronges no ompliran el mercat.
Per tant, nosaltres, en este cas, no és que estarà al mercat saturat, sinó que nosaltres no tindrem producte.
No, producte del mercat s'abastirà, n'hi ha producte pel mercat, però així sé jo contradir el que diu, en este cas, el senyor Luis Planas. És a dir, vostè no és eficaç la llei de la cadena alimentària, simplement s'han donat una sèrie de circumstàncies que, efectivament, analitzant-les, li demostra a vostè que quan un mercat, l'oferta,
sí,
és... sobrepassa els límits de consum de la població i no n'hi ha demanda, doncs entonces el preu se derrumba,
sí,
lògic.
Sí, sí.
I quan exactament l'oferta és la normal o li falta alguna cosa de fruta, doncs els preus pugen. És a dir, la llei i l'oferta que està ara, en guany, per exemple, està on no estava, havia desaparegut per l'entrada massiva, en guany torna a regir-se. N'hi ha poca clementina? Els preus pugen, lògicament.
Vostè sap que van presentar la setmana passada una marca per a identificar la taronja valenciana, és a dir, per a motivar el consum a la gent jove. Ojo, inclús així. Què li pareix?
A veure, una marca, te refereixes tu a la IGP?
No, per a consum. És a dir, han fet una marca, han presentat una marca, una campanya... per a que se consumisca taronja valenciana.
La taronja de proximitat. Bueno, és una campanya que pot servir, tindre beneficis.
Fomentar el consum a la gent jove, sí. Que diu que la gent jove nostra no menja taronja.
No menja, és veritat. Això sí que és veritat, jo ho he pogut comprovar els meus nets i les meves filles que mengen poques taronges en comparació amb els que jo menge. No? Però, anem a veure, efectivament se té que... induir a la joventut a que menja, perquè a més tenim la fruta millor del món, que és la clemenules. Això és indiscutible. A part d'això, saludable en tots els aspectes, la taronja de proximitat arriba molt fresca al mercat, però tampoc és un tonellatge significatiu que puga, en aquest cas, salvar la situació de crisi de l'agricultura que tenim. Hombre, o sea que jo no negue els beneficis que poden tindre una sèrie d'agricultors que venen la taronja en els mercats així, que la cullen ells, se la trauen, però que evidentment el que no se pot dir és que per un 5, un 7, un 8% que pugues collir, dur-les així al mercat, pues se puga solucionar la crisi.
Pues mire, se presentava dimarts passat i era... es diu Neix la marca Taronja Valenciana, Tria el sentiment, i anava dirigida a la gent jove perquè no se conscienciïn de que tenint una fruta com la que tenim així, no se valora, no se paga, i per això sempre ha tingut tendència a deixar fora d'Espanya, perquè els mercats exteriors la pagaven com cal.
No, és que el consum en Espanya està el que està. I necessitem nosaltres els mercats exteriors, en aquest cas de la Unió Europea, per poder consumir tota la taronja que produïm.
Entonces, li pareix a vostè correcte que s'hagi fet una campanya, que s'hagi gastat diners en una campanya de promoció de taronja?
De promoció interior, evidentment, sí, efectivament. Si el mercat nacional, no sé si està per al redor d'un milió de tonelades que se consumís, i se consumís, a més, en vez de ser un milió i mig, serien... per al cas, 2 milions més, o sigui, 1 milió més. O sigui, és una quantitat de fruita que ja no va als altres mercats, ja la llevem d'altres mercats i la tenim així.
Com és possible que comprem, per exemple, plàtanos i no comprem taronges? No vulguem gastar molts diners en taronges. Com és que n'hi ha gent que té encara aquesta mentalitat?
A veure, i no comprem taronges així perquè la majoria, el que més i el que menys, té un amic, un familiar o té algun hort que el cull les taronges, entonces no va al mercat. Jo, per exemple, jo vaig al consum o al supermercat, jo no miro les taronges. Miro les taronges sí, perquè sempre ha mirat, però jo no les compro. Una vegada vaig comprar per veure quin era el sabor que tenia una varietat, per veure quina era la guant que podia tindre, per això és una compra puntual i punt, i s'ha acabat, però jo ja puc, perquè tinc que comprar taronges si jo no tinc en casa.
Sí, però vostè... No crega, que tot el món no té de taronges.
No, ja, però sempre ho dic jo, que a part d'això, pareix que en terreno on se cria la taronja, pareix que el comprar taronges siga...
Però això és una mentalitat que tenim que no hauríem de tindre ja. Perquè, inclús i tot, jo sóc més partidària de tindre una taronja el sabor que ens agrada, perquè no és el mateix, jo n'he comprat de supermercat i em quedé un poc sorpresa, em fa un poc de gust que no m'agrada. Però els que estan a les portes de les cases, que són productors, la taronja és...
No, és boníssima.
El gust que toca.
Sí, exacte. I després... No coneixen, si la gent coneguera el sabor que té una fruta recient collida o duta o mantindre fresca poc de temps, ni colliria, o sigui, ni compraria ni menjaria més.
I després que li pareix allò d'aquestes excursions que fa la gent i quan passa pel costat dels horts agarra bosses de taronja?
Pues normalment ells saben que efectivament la taronja recient collida té millor sabor que la que se va gastar.
Sí, però estan robant.
Sí, efectivament.
Estan robant.
I
aquest mito que diuen que tot el que és al camí no és de ningú?
Això és una falsetat total i absolutament. El terme, jo sempre he dit que el terme sí que té portes.
Claro.
S'ha dit, el terme no té portes. No, perdona, el terme té portes. Quin és el problema del terme? El terme és que està abandonat. Està abandonat precisament per els que...
Està abandonat d'autoritats.
D'autoritats, exactament.
No de gent, perquè la gent sí que cuida el seu terme.
Per una raó, jo la diré molt senzilla. N'hi ha els particulars.
Claro.
O sigui, són privats. N'hi ha camins particulars, camins privats, on només poden anar els veïns.
Sí, sí.
Camins veïnals són estos més grans que n'hi ha. Luego, per què té que circular la gent per dins d'un hort o per un camí veïnal si és una propietat privada? Jo no crec que si l'Ajuntament deixi caminar a la gent per dalt dels jardins o coses per l'estil.
Per exemple. Pues és que resulta que, sobretot, mire, jo parlava, no recordo si era l'alcalde de Xilxes o el de Moncofa, no recordo, quan venen excursions, no?, i tal, pues que anant cap a la mar, pues que deixen lo que era el camí dels arbres que peguen a la carretera, pues tot el món en la seva bossa de taronges. És una barbaritat.
Perquè és molt fàcil de collir, passar per allà, replegar les taronges, ficar-les a la bossa i no entrar dins de l'hort. Pareix que el pecat ja no siga tan gran.
Bueno, pues és un robo.
És un robo.
No se pot permetir. A més, és que jo no pense que no ningú tinga 10 euros per gastar-se en taronges. Me pareix una barbaritat.
Jo només tenim diners per gastar-se en balls o en concerts i coses d'aquestes.
Bueno, pues que sapien que la vitamina C és imprescindible. Mire, jo no sé si voldrà contestar-me això o no, però a mi lo del túnel de Gibraltar me preocupa molt.
El túnel de Gibraltar jo dic que és la gran informació secreta o el secretisme més gran que s'està duent des de ja fa temps. A veure, el túnel de Gibraltar està projectat, o almenys hi ha projectes fets en aquest terreny, no túnels, sinó inclús ponts, des del segle XIX. En 1925 se van fer els primers projectes. Sí. 1925 te parle. Quan realment li se va donar un auge, ja que se va haver una creació de dues empreses, una marroquí i una espanyola, va ser l'any 1979 1980. Però, clar, ara s'està parlant molt del corredor mediterrani. Entonces, tota la gent veu que és necessari el corredor mediterrani. Efectivament, jo també el veig que és necessari. No podem dir que un corredor que facilite el transport, que facilite l'accessibilitat, que siga reduint gastos i reduint inclús la contaminació que pot produir els camions i coses d'aquestes.
Però vos que anem tard, eh? Anem a un tot tard, sí, del corredor mediterrani, perquè quan se fa el primer AVE d'alta velocitat i va a Sevilla-Madrid, ja tindríem que haver posat el crit al cel.
Però tu fijat, este tema ja que coneixes-lo un poc a fondo, jo ja el seguís que ja fa anys. N'hi ha projectat, a part del corredor mediterrani, n'hi ha projectat un corredor, el corredor central. El corredor mediterrani fa cap als Gesires.
Sí.
N'hi ha projectat un corredor central que fa cap als Gesires, també. Hi ha un corredor Cantabro-Mediterrani, sí, que unix el Mediterrani i també va al Algeciras. I després està l'Atlàntico-Mediterrani, que unix, replega, tindré la informació que és, central de la frontera a travessar a les comunitats autònomes i reunix, és la connexió de tots els corredors mediterranis central i atlàntic. És a dir, allà hi ha diversos corredors projectats,
sí,
en Espanya.
Sí.
El punt de destino final és Algeciras. Algeciras, jo te preguntes, Algeciras és una població que té 100.000 habitants, que és molt industrial, que té un port molt important, i tot fa cap allí. Bueno, el resultat és que jo me'n recordo que en l'any 2011 era, vaig enviar un escrit a l'Ajuntament demanant se presentara una moció en la qual se sol·licitara al Ministeri,
sí,
un informe sobre l'impacte econòmic, estem parlant en valencià, l'informe sobre l'impacte econòmic que podia produir eixos corredors i com anaven, és a dir, comptant en que possiblement poder haver, ja que n'hi ha un projecte també de travessar l'estret de Gibraltar, quin era el resultat que podia donar. Petició que se va fer l'Ajuntament, se va aprovar, se va enviar al Ministeri i se va enviar també, crec que serà al corredor mediterrani. En fi, no va haver contestació. Després, també te puc dir, i en este cas la fecha, jo vaig enviar un correu al corredor mediterrani, l'empresa que s'encarregava del corredor mediterrani, li vaig preguntar sobre què és el que passava en el corredor mediterrani, que havia la possibilitat de que travessara per mig d'un túnel construït entre Espanya i Marruecos i entrara en la zona africana, en el continent africà. Te diré la contestació que me van donar. Por la informació de la que disponemos, me contesten: en el corredor mediterráneo no se recoge ninguna actuación en el estrecho de Gibraltar. De hecho, y debido al gran calado del estrecho, sería prácticamente imposible llevarlo a cabo. En cualquier caso, el corredor que defendemos desde esta plataforma es la que comienza en la frontera francesa y termina en Algeciras. Vista de esta contestación, yo agarré toda la información que tenía, en tots els projectes, quina era l'empresa que li van donar, que era una empresa suïssa, el projecte estava pràcticament acabat, en fi, faltava la finançació i tal. 10 dies després es torna a enviar un altre correu i me contesten lo següent: el corredor mediterrani sin comentarios, punto de interrogación, o sea, interrogants, sin comentarios. O sea, que jo li envié una informació detallada i vostè no és capaç de dir-me res a continuació? La notícia, i ja era un any, este mes.
Sí, sí.
Mes.
Sí.
Los presupuestos generales del Estado para 2023 contemplan una partida de gasto de 750.000 euros que se une a otra similar en los presupuestos de 2022 para, sí, el estudio de construcción de un túnel que una España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. Eso es para unas proporciones. ¿Qué pasa? S'han fet, les proporcions s'han fet, inclús s'han fet un ensaio d'un túnel de 600 metres per veure quina, en fi, l'estabilitat que podia haver, en fi, el que els tècnics podien dir. A part d'això, tu mires que tots els corredors van als Gesires.
Sí, sí, sí.
Este és un projecte que està bé des de 1980 i Marruecos té molt d'interès en que segueixi acabant. Però Europa també. Europa també. Ahí n'hi ha el Banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo i el Fondo, crec que és Económico Marroquí, estan interessats en aportar la finançació per a aquest projecte. I després te'n passes a lo que no se diu, no se comenta, però que existeix. Existeix un projecte, el corredor multimodal magrebí que va des d'Egipto a Senegal, que replega tots els països del nord d'Àfrica. Este corredor contempla, a part dels corredors ferroviaris,
sí, sí,
també n'hi ha projectat una sèrie d'autopistes que Marruecos ja ha començat a fer-ne. Marruecos ja té diverses autopistes, té en construcció i té en projecte. No, tu encontres una explicació...
Claro.
Jo no li encontro l'explicació.
Sí que la té, sí que la té, és l'explicació.
Lo que sí jo mire és que este corredor multimodal podria travessar. Pot ser que les relacions entre Argelia i Marruecos no han estat mai bé, però efectivament, si hi ha la pressió d'Europa i la pressió de països africans, doncs ahir en aquest cas tindrien que callar. Este corredor o este projecte englobaria Argelia, Túnez, Líbia, Egipto, Malí, Níger, Txad, Sudán i Senegal. D'estos països, Argelia, Túnez, Líbia i Egipto, estan incluïts dins de lo que era l'acord que se va fer en 1995 en la declaració de Barcelona, per la qual s'arriba a una declaració de zona de libre comercio euro-mediterrània. Euro, o sea, entre el Mediterrani, els països d'Europa i els països del nord d'Àfrica,
claro,
que n'eren 12. Claro, quan tu digues tot això, te preguntes, bueno, i entonces si hi ha un projecte d'un túnel, i ara ve... I les declaracions que hiixen des d'Inglaterra és que si Espanya i Marruecos no arriben a acord per construir aquest túnel, Inglaterra sí que està disposta a financiar aquest túnel entre Marruecos i Gibraltar. Però te preguntes, per Gibraltar? Per Gibraltar, per seguir el camí a Inglaterra, té que passar per Espanya. A veure, algo que no me cuadra, si en este sentit.
Claro que te cuadra. Que,
no me cuadra. I entonces tu te preguntes... I què pot ocorrir? Miren, si efectivament aquests corredors se fan els projectes, no estem parlant ara de 5 anys o 10 anys, estem parlant d'un futur,
claro,
futur que podria,
va,
hipotecar,
va, ja
podria hipotecar els nostres, si no els nostres fills, els nostres nets segur. Un túnel, o sigui, uns corredors central,
sí,
atlàntic,
sí,
mediterrani,
sí, sí,
un túnel Gibraltar, un projecte multimodal de corredors al nord d'Àfrica i autopistes pel nord d'Àfrica
passarà per Espanya.
Bueno, què passarà per ahir?
Passarà per Espanya.
Mercancia i passatgers.
I passarà per Espanya.
Ahir n'hi ha un tema que hi ha que parlar. Espanya deu de ficar condicions. No pot ocorrir com va ocorrir l'any 1980, que va vindre i van passar les taronges marroquies per Espanya. Primer se parlava que no passarien, després que n'hi haurien compensacions, i al final van passar i no va haver compensacions de cap classe.
Això és que, com se sap què passarà, pues, com prèviament esteu avisant,
però és que,
hi haurà moltes condicions.
Tu te dones compte, ja no estic parlant, ojo dos salts, del sector agrícola. És que jo no sé si en aquest cas els comerços, els exportadors, les empreses estan mirant,
claro,
baix el seu punt de vista econòmic.
Claro, claro.
Però teniu en compte que les empreses se poden deslocalitzar al nord d'Àfrica? Per què? Perquè tenen els costs de producció més baratos. L'agricultura d'allà, si ja Espanya, antes d'entrar en la Unió Europea, bueno, la Comunitat Econòmica Europea, pagava el 20%, i resulta que Marruecos pagava... No, el 12% i Marruecos pagava el 4%, sempre ha hagut una predisposició a afavorir a Marruecos. Després d'entrar a Marruecos, se fa l'acord amb Marruecos i venen la fruta a totes les mercancies de Marruecos, aranceles zero. Però és que no, se donen compte que a nosaltres el que és el sector agrícola se'n va tot al garete, Almeria està perdent a marxes forçades la producció de fresa, la producció de tomata... Està perdent a marxes, no se donen compte. I, ojo, totes aquestes empreses el govern espanyol no se pot donar compte que un empresari només busca els beneficis, li importa estar la fàbrica en Espanya que tindrà al nord de Marruecos. Si tinguera en el nord de Marruecos seguretat i després tinguera mà d'obra qualificada, se n'haurien anat moltes empreses.
Todo se andará. Pepe, que per advertència no siga, i jo crec que tu que ja tens la vida prou solventada, lo que fas és obrimos els ulls i espavilar-nos, no?
Bueno, jo lo que en este cas te dic que són quasi 60 i pico d'anys, 61 anys, el que estàs ficat en este món. Has llegit tantes coses, buscat, i a més jo sempre m'ha agradat tindre la informació contrastada. Hi ha un rumor no ha fet mai en la vida cas, si no ha tingut la informació o la font d'on ha procedit.
Jo el que convidaria és que quan nosaltres pugem el programa en la web, que el tornen a sentir i que senten el recorregut que tu has fet, que està molt ben explicat.
Pues si tu vegueres la documentació que hi ha, te dic, és molta, n'hi ha més de la que se pareix.
Però l'ha sintetitzat molt bé. Pepe Montagut, gràcies per haver vingut. Espero que, això no quede en només haver sentit esta, sinó haver, en sentir-lo detenidament.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
De la frecuencia modular.
Els pressupostos generals de l'Estat 2023 inicien la fase decisiva en el Congrés.
El projecte de pressupostos generals afronta des d'avui dilluns i durant 4 dies en el ple del Congrés la fase decisiva abans de l'aprovació i remissió al Senat, on haurà de completar la tramitació per a l'entrada en vigor l'1 de gener. El debat s'inicia a partir de les 3 hores de la vesprada amb la discussió de tots els títols i disposicions de l'articulat de la llei i es reprendrà dimarts al matí amb la desfilada dels ministres del govern de coalició per a defensar els comptes dels seus departaments. A la vesprada es produiran les primeres votacions.
Joan Baldoví, diputat de Compromís al Congrés, qüestiona una hipotètica coalició d'esquerres i assegura que sumar no és amuntonar.
Clar que preocupen...
El diputat no es mostra de tot convençut que una coalició de partits a l'esquerra del PSPB i amb forces de Podem i Esquerra Unida siga garantia d'èxit en les pròximes eleccions autonòmiques. Ho ha dit preguntat per si veia la coalició valencianista liderant una mena de sumar a escala valenciana per intentar tallar la fractura i les divisions internes que s'han evidenciat en el CID Unides Podem amb la plataforma política que pretén impulsar la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz. Escoltem a Joan Baldoví.
El soroll... però jo crec que si s'ha demostrat alguna cosa en el govern del Botànic i si s'ha demostrat alguna cosa també allà a Madrid és que l'aigua no arriba mai al riu, sempre s'acaba reconduint. I això és el convenciment, i no l'esperança, el convenciment de que això acabarà passant. Jo estic segur, i ho dic de veritat, crec que tot el món estarà a l'altura de saber què són les coses importants i què són les coses accessòries. I lo important, i jo crec que és el que està esperant la gent, és que siguem capaços de mantindre aquesta unitat, que s'aproven aquests pressupostos, els pressupostos del Botànic i els pressupostos de l'Estat, i que se seguisca legislant en el que queda de legislatura per a seguir avançant. Jo, a mi m'agradaria, i ho dic amb sinceritat, m'agradaria que n'hi haguera una miqueta més de sossego i menys de soroll. I, com diem els valencians, que les partides s'arreglen en la caseta i no, en el carrer. Jo em presento a les eleccions, i ho he dit ben clar, per a ser molt més reivindicatiu en Madrid. Jo crec que n'hi ha assignatures pendents que... Ara tot el món les coneix, perquè ahir una dona en Massalfassar en dia, gràcies a tu s'ha sentit parlar de València en el Congrés. Bé, pues, gràcies a un diputat de Compromís s'ha sentit parlar de finançament. El problema ja està en Madrid, que és una de les, diríem, de les coses que no passaven abans. Els problemes dels valencians passaven absolutament desapercebuts quan arribàvem a l'embassament de Contreras. Bé, ara se sent parlar dels problemes valencians perquè hi ha un diputat valencianista a Madrid.
Enric Nondedeu, secretari autonòmic d'Ocupació, anuncia amb motiu del Dia del Llibre en València que el dia 1 de desembre l'acompanyarà la exvicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, en la presentació de tercera edició Sexe, Llibres i la Unfarne, la seva novel·la. I l'equip del govern de la Diputació de Castelló reclama a la Generalitat que implante habitacions individuals a l'Hospital General.
Tal com retura la declaració institucional, l'Hospital General de Castelló és el principal centre de referència del Departament de Salut de Castelló i en l'actualitat compten 538 llits d'hospitalització, 39 llocs d'observació, quiròfans programats, 2 quiròfans d'urgències, un hospital de dia, una unitat de curta estada i consultes externes. A més, es recorda que la Conselleria de Sanitat ja ha desenvolupat centres hospitalaris amb habitacions d'ús individuals com són l'Hospital Universitari de la Plana.
I la localitat de Onda viu la degustació de xocolata més cultural amb l'últim taller de la Biblioteca Municipal.
Nombrosos assistents han gaudit de la mescla entre xocolata i literatura amb el taller Sabors Literaris Xocolata, impartit per l'escriptora i artista plàstica de Vila-real, Anna Monera, a la Biblioteca Municipal. L'activitat ha sigut tot un èxit de participació en el qual el públic ha assistit a una original manera de descobrir obres literàries mentre degustava diferents tipus de xocolata.
I la Diputació de Castelló destina 14.250 euros per al servei d'atenció a les famílies de l'Associació de Persones Sordes.
La Junta de Govern de la Diputació ha aprovat un conveni entre l'Administració Provincial i l'Associació de Famílies i Persones Sordes de la Província, ASPES Castelló, a través del qual s'habilita una subvenció de 14.250 euros per a costejar el servei d'atenció i suport a les famílies d'aquesta associació.
I Nacho Duato coreografia una de les peces de l'espectacle València Dancing que arriba al Teatre Pallà de divendres que ve.
La companyia de ball València Dancing Forward presentarà el seu nou muntatge BDF 2022 divendres que ve, el dia 26 de novembre, a les 8:30 al Teatre Pallà de Borriano, un espectacle que reuneix 4 peces de coreògrafs internacionals, entre els quals es troba el prestigiós autor valencià Nacho Duato.
I l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics premia la llavor professional de Joaquim Font de Mora i de Rafael Galindo amb la seva insígnia d'or.
L'acte oficial del lliurament de les insígnies ATC tindrà lloc en el sopar anual programada per a la nit del pròxim 25 de novembre i en la qual a més es farà un balanç de l'activitat duta a terme per l'entitat en els últims 12 mesos.
I a la ciutat de Vila-real els serveis públics avancen en la prevenció d'inundacions i la millora de la xarxa amb el segellat amb antifiltracions del col·lector de Pio 12.
Amb aquest objectiu s'ha col·locat en la canalització un revestiment per a evitar les fugides amb un material d'autosegellament en els 75 metres que discorren des de la cantonada amb el carrer de Benedito i la Torre Mocha. El projecte a carrer de Faxa té un cost de 60.000 euros, finançat al 50% per la Generalitat. Es tracta d'un projecte molt important perquè ajudarà a evitar les molèsties de les filtracions en el col·lector que està ben provocat en els residents de la zona i avançar en la millora de la xarxa de sanejament i de pluvials.
I a Vila-real, a Plec de Nadal i Campus Natura llancen una nova edició per a facilitar a les famílies una alternativa d'oci, la inclusió i la conciliació durant les vacances de Nadal. En aquesta nova convocatòria, la Plec se celebrarà en els col·legis Angelina Abad i Pasqual Natxer els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i el 2 i del 2 al 5 de gener amb un total de 100 places a les quals se sumarà el Campus Natura pels xiquets amb necessitats especials. Les precisions per a poder optar a una de les places de la Plec Nadal i Campus Natura és telemàctica a través de la web de l'Ajuntament de Vila-real. Del 21 al 30 de novembre i de l'1 de desembre es publicaran les llistes d'admesos que hauran de formalitzar la matrícula del 2 al 9 de desembre. Per assistir en el procés telemàtic hi haurà un servei d'ajuda en la sala de noves tecnologies de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real els dies 22 de novembre, 22 de novembre de 4 a 7 de la vesprada i 23 de novembre de 9 i mitja del matí a 1 del migdia.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modular.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Arriba la Fira de Santa Caterina y a Mella, els productes típics. A Carniceria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carniceria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
El 25 de noviembre la Cámara de Comercio de Castellón celebrará su 120 aniversario y entregará sus premios 2021. En la categoría de exportación recaerá en Direxport, Cooperativa Agrícola de Benicarlo, Beniort, Mácer, Mielso y Peronda Group. En turismo, la Escudella Vilafranca y Biunatura. El galardón Accor recaerá en Cermer y la empresa centenaria Pescados y Mariscos Safón. Los premios están patrocinados por Banco Sabadell. Cámara de Castellón, más de 120 años al lado de las empresas.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Vila-real. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Jungle Land.
Miren, y como les avanzaba al principio de la, del programa, que hoy tendríamos nosotros a la senadora popular per Castelló, Salomé Parades. Molt bon dia.
Molt bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo estén?
Pues pendents d'aquests pressupostos general de l'Estat que avui nosaltres llegíem en les notícies, que estem ben pendents perquè s'inicia la fase decisiva en el Congrés per a veure si tenen o ixen endavant. Bueno, l'aritmètica suma que sí que ixen endavant, no, senadora?
Efectivament, tot pareix indicar que en el Congrés aprovaran definitivament esta setmana els pressupostos generals de l'Estat per al 2023 i la setmana que ve ja començarà la tramitació en el Senat, en la Càmera Alta, la Càmera de Representació Territorial. Uh-huh. Unos pressupostos, Susana, si me permita, es que el Partido Popular de Castellón ha calificado como decepcionantes porque recortan un 14% las inversiones en nuestra provincia.
Cuando hablábamos al principio, antes de entrar en directo, yo le decía usted viene a hablarnos de unas enmiendas que no han aceptado. Entonces, y claro, usted me ha continuado diciendo, bueno, tienen que ir al Senado. Y igual colamos alguna, tal cual, ¿eh? Esto sí, ha sido lo que hemos hablado.
Tal cual, Susana. Es que la aritmética es diferente, tú claro, lo has dicho también. Claro. Nos ha ocurrido, ¿no?, con leyes y con los presupuestos generales del Estado, que en alguna ocasión, pues en el Congreso nos han admitido alguna enmienda y en el Senado se han aprobado. Nosotros vamos a intentarlo desde el Partido Popular hasta el último término, ¿no?, hasta el pleno del Senado.
Cercanías, corredor mediterráneo, prolongación de la P7 y que, porque claro, todas estas enmiendas se han propuesto y de momento no ha entrado ninguna.
Mira, lo que ha hecho el Partido Popular de Castellón, Susana, es plantear unas enmiendas, unas propuestas de mejora por 258 millones de euros, que es lo que nosotros vemos faltan en inversiones a favor de infraestructuras útiles de la provincia de Castellón, necesarias, como efectivamente nombrabas los cercanías, para los cuales pedimos 10 millones de euros, o para la A7, la prolongación de la A7, efectivamente faltan unos tramos hasta que nos enlace directamente con la provincia de Tarragona, pedimos 3 millones de euros, también para la N232, pero bueno, para Villarreal, lo que le afecta más directamente, pues el enlace con la AP7, que también, la antigua AP7, que lo hemos solicitado ya 2-3 años consecutivos, no es una cifra elevada la que solicitamos, únicamente estamos pidiendo 30.000 euros para la redacción del proyecto, porque antes de que se ejecute se tiene que redactar. Y bueno, yo siempre pongo el foco, Susana, en que el gobierno de Pedro Sánchez va a ingresar 30.000 millones de euros más este año en la recaudación por impuestos, por la subida de los precios, por la inflación, por lo cual el Partido Popular de Castellón lo que ha presentado son enmiendas realistas, totalmente factibles, 258 millones de euros ante esos 30.000 millones de euros extra que va a ingresar el gobierno de Sánchez, por lo cual hemos cuantificado y hemos priorizado infraestructuras e inversiones también para sectores productivos fundamentales de la provincia, como es la agricultura o como es la cerámica, y por tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en ello hasta el último trámite de los presupuestos en el Senado.
En la cerámica, porque hemos hablado de infraestructuras, pero vamos a hablar de cerámica porque aquí nos preocupa y mucho.
Mucho.
Porque sí que nos estamos jugando uno de los motores económicos que tenemos aquí.
Efectivamente. Es la preocupación del sector es enorme, ya no desde hace unos meses, sino que desde hace un año, desde el Partido Popular de Castellón y de la Comunidad Valenciana estamos hablando con el sector, con ASCER, con ANFEC, hemos mantenido reuniones, hemos planteado también propuestas en Congreso y en Senado, y ahora la situación es crítica, Susana. El martes pasado tuve un debate con la ministra de Industria, era una pregunta en la sesión de control, lo que hice fue un diagnóstico diagnóstico de la actual situación preocupante casi de muerte, ¿no? Yo le dije, la cerámica está muriendo, señora ministra. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué es lo que tiene planteado el gobierno para ayudar a la cerámica? Con esos 30.000 millones de euros extra, incluso con los fondos europeos que se pueden destinar para la cerámica, como hace Italia, 150 millones de euros directamente por empresa, de ayudas directas por empresa, que aquí nos están dando. Y bueno, los datos son muy, muy, muy preocupantes. 9.000 trabajadores ya en ERTE. Ya casi 500 despidos. O sea, 9.500 personas, familias afectadas por la grave situación del sector que viene derivada básicamente por los costes energéticos. Se está pagando un 200% más caro el gas. Es una barbaridad. A día de hoy es antieconómico y anticompetitivo el seguir produciendo cerámica en la provincia de Castellón. Y estamos preocupados porque ya nos advierten de que puede haber deslocalización, que pueden haber despidos, ya no ERTE, sino que los ERTE se conviertan en ERES. Todo esto es lo que le planteamos a la ministra con un tono además constructivo, diciéndole que por el Partido Popular nosotros arrimamos el hombro, estamos dispuestos a dialogar, a llegar a acuerdos, como bien se ha demostrado en la Diputación de Castellón, que se ha aprobado un acuerdo a iniciativa del Partido Popular, liderado la iniciativa por la presidenta popular de Castellón, Marta Barrachina. Se aprobó justo la semana pasada. Esto un lunes, martes, el martes se lo trasladé a la ministra y lo sorprendente es que desde el gobierno de Sánchez se nos contesta que bueno, la pandemia ya se ayudó, que ya se ha dado en torno a 350 millones de euros en ayudas, pero claro, es que la patronal está cifrando en casi 2.600 millones los sobrecostes por la subida energética. Entonces, claro, es que lo que ha habido hasta ahora es nada, es absolutamente nada. Estamos pidiendo lo mismo que en Italia se está llevando a cabo, porque ¿qué tenemos que ser diferentes? Si hay fondos europeos para ello, si el gobierno está ingresando muchísimo más en impuestos por la subida de los precios, no podemos dejar morir a un sector que produce el 90% de la cerámica española.
Sorprende que Pedro Sánchez no haya reaccionado delante de esta situación, porque sí que es verdad que la cerámica es un motor tractor, estamos hablando, para la provincia, pero yo creo que también para España, ¿eh?
Sí, sí, en torno al 20% del PIB de la provincia y, como te decía, el 90% de la producción cerámica española. Es marca España. Yo, claro, cuando hablo en Madrid de la cerámica, claro, me tengo que meter también en el papel nacional, ¿no? Claro, claro, yo les explico que para Castellón es una seña de identidad, es vamos, el empleo son 25.000 entre directos e indirectos y hasta 70.000 de empleos inducidos. Es muchísimo empleo el que genera en la provincia de Castellón. Pero claro, cuando tengo que trasladarlo al debate nacional, lo que les intento hacer ver es que esto es marca España. Que la cerámica de Villarreal, de Onda, de Alcora, de Baidalba, de Vilafamés, de San Juan de Moró, es marca España. Y que, por tanto, no podemos dejar morir a uno de los sectores prioritarios principales de España, industriales. Y la señora ministra de Industria, que ahora es candidata y le molestó que se lo dijera, le llamé ministra candidata del Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, echó balones fuera y cero propuestas. Entonces, pues la preocupación es máxima, Susana.
También la agricultura, la citricultura es algo que está preocupándonos y mucho.
También tenemos enmiendas planteadas a favor de la citricultura de la provincia de Castellón. Antes he visto que estaba Pepe Montagu con vosotros. Bueno, él es uno de los grandes expertos y entendidos de nuestra naranja, de nuestra citricultura. Hablamos también muchísimo con ellos y hemos planteado 36 millones de euros, 30 también. Pedíamos fueran para ayudas directas para superar todo lo que todavía se arrastra como consecuencia de la plaga del cotonet, que ahora me comentaba Pepe que este año está más controlada, pero por temas climatológicos puramente, no porque se haya invertido un euro en investigación, que también nosotros pedimos en torno a 6 millones de euros para investigación contra esta plaga, y sobre todo lo que venimos pidiendo desde el Partido Popular de Castellón desde ya hace un tiempo es que se controlen en los puertos de entrada europeos esta naranja que nos viene de fuera y que tanto daño nos hace, porque el tratamiento en frío, bueno, no ha sido hasta este verano que se ha conseguido, yo creo que ya lo hablamos la última vez que vine, ese acuerdo en Europa, pero todavía hay que ir más allá, que esos controles sean reales, certeros, y que no nos lleguen plagas pues de otros países, porque pues con lo mismo que el azulejo, al final es que no podemos competir frente a esos países que no tienen estas limitaciones que tenemos en España, ¿no? Aquí en la cerámica, pues a nivel energético y a nivel citricultura, pues el tema de qué productos podemos utilizar mientras estamos...
Se cumplen normativas y nos exigen normativas.
Efectivamente.
Algo que también me preocupa y mucho, además es terrible, ¿no? Es la pesca, es decir...
Bueno, hoy nos reunimos con ellos esta tarde.
Es terrible. En Gandía, en el Ayuntamiento de Gandía, hay ayudas directas.
Efectivamente.
Porque están... al límite.
Están al límite, están asfixiados, ya también les está saliendo antieconómico el salir, creo que estaban cifrando en torno a un poco más de 100 euros los beneficios por semana, lo cual eso es nada.
No, no, o sea, es que eso son pérdidas.
Y cero ayudas, ¿eh? Y nosotros más que ayudas directas, que también pedimos ante situaciones excepcionales, se pueden acometer medidas excepcionales, porque insisto, dinero hay, esos 30.000 millones de euros que va a ingresar el gobierno, que yo no sé sinceramente dónde van. A Castellón no, que nos han cortado un 14%. A los sectores productivos de Castellón, tampoco. Pero esta tarde nos reunimos a nivel autonómico, sabéis que soy también vicesecretaria autonómico y a nivel provincial, nos reunimos con todas las cofradías de pescadores aquí en Castellón. Les hemos pedido que vengan a Castellón porque desde la cofradía de pescadores de Castellón nos han puesto pues eso, la voz de alarma sobre el asunto. Vamos a reunirnos con ellos, vamos a ver qué es lo que plantean.
Está una situación muy delicada.
Muy delicada y bueno, yo no sé, porque luego nos hablan de la dieta mediterránea, de que es muy sana, gastan publicidad en ello, pero claro, luego lo que es ayudar a los sectores productivos que consiguen que esa dieta mediterránea sea una realidad, pues el gobierno se olvida y nosotros vamos a estar ahí.
Senadora, cuando habla de Castellón, ¿usted está segura que saben exactamente lo que hay aquí? Porque fíjese, cuando hablaban de la cerámica...
No lo tengo claro.
Es que cuando hablaban de la cerámica, hablaban de la cerámica como si estuviera en Alicante.
Sí, eso las señora Calviño, con la que tuve varios debates durante esta legislatura. Ahora pues me estoy centrando más en debates territoriales de Castellón y por eso interpelé el otro día a la señora Maroto, que hablaba de Valencia también, ¿eh? Uh-huh. Tampoco hablo de Castellón, hablo de Castellón, pero muy por encima de Valencia, la comunidad. No, es que la cerámica está en Castellón. El 90% de la cerámica española está en Castellón. Yo cuando voy a Calviño a hablar de Alicante, pues es como cuando oí el otro día a la señora Maroto, pues eso, hablar de la cerámica en términos de lo que hicieron durante el COVID o lo poco que han hecho después y sin plantear ninguna medida de futuro. Creo que no tienen claro, sinceramente, Susana, yo es una sensación, y el sector también así lo pudo constatar, que ellos no tienen dimensionado la problemática, o sea, que no tienen conciencia de la grave dimensión del problema a día de hoy. Es decir, que más del 50% de los empleados directos del sector cerámico, del clúster cerámico, porque aquí son tanto azulejos, fritas como esmaltes. A mí siempre me gusta hablar del sector completo. Que más del 50% del sector esté ya en un ERTE, es que te lo dice todo. De 17.000, que son los empleos directos, 9.000 ya están en ERTE, te lo dice todo.
Yo tengo la sensación de que hemos sido un pelín sufridos, ¿eh? No hemos sabido levantar demasiado... o levantarla, al menos la voz. Pero sí hemos echado de menos que los políticos hablen. Yo no sé si usted, siendo senadora de Castellón, cuando llega allí, debe ser de las personas que entiende que su provincia no está presente.
Vamos a ver, yo te hablo desde la óptica del Partido Popular de Castellón. Nosotros llevamos alzando la voz por la cerámica y la agricultura desde que empezamos a ver que los altos costes energéticos se podían llevar a estos sectores por delante, o desde que empezamos a ver que las plagas se podían llevar a la citricultura por delante. Lo saben los citricultores. Han venido conmigo de la mano al Senado y han podido hablar con el ministro de Agricultura porque les hemos llevado allí, el Partido Popular. El azulejo se está oyendo desde hace más de un año porque el Partido Popular de Castellón en Congreso y Senado está alzando la voz, está pidiendo soluciones. La enmienda que hemos planteado para empezar un plan de resiliencia a favor del sector cerámico ya la solicitamos el año pasado. El año pasado. Que no digan que esto es consecuencia de la guerra de Ucrania, porque es falso, Susana. En septiembre del año pasado, Carlos Mazón se sentó ya en Aster para hablar con ellos y para preguntarles cómo estaba el sector. Ya nos trasladaron que muy mal y que podía y ir a peor. Y efectivamente ha ido a peor. Por lo cual, otros partidos, yo no los oigo. Yo, desde luego, al Partido Socialista, que es el que está en el gobierno, y pongo el foco en ellos porque son los que gobiernan, no les oigo hablar ni de la cerámica, ni de las infraestructuras. El Partido Popular hemos defendido, es Rodalíes. Hemos defendido, yo dos o tres veces, ya no lo sé, he perdido la cuenta en la Comisión de Infraestructuras en la que estoy. Hemos defendido el corredor mediterráneo, fundamental también para el desarrollo económico de la provincia de Castellón. Hemos defendido la autovía, hemos defendido los enlaces con la autopista. Hemos defendido la N232, la citricultura, el azulejo. Sí, lo estamos haciendo, pero claro, estamos en la oposición, Susana, por ahora. Y quiero poner también de relieve que el presidente Núñez Feijóo, su primera visita como presidente del Partido Popular Nacional a Castellón ha sido justamente para hablar de la cerámica. Y se fue muy preocupado.
¿Corará alguna enmienda de estas?
Vamos a lucharlo. Nosotros vamos a intentar buscar la aritmética para que alguna huele, y si no, pues bueno, pues que sepan los castellonenses, las realenses, que el Partido Popular al menos lo ha intentado hasta el final.
Pues Salomé Pradas, senadora por Castellón, muchas gracias por haber
venido. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Susana.
Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Y la fira destaca esa comiada después de superar el rapte de 7.000 personas interesadas en lo que va a ser y ese esdeveniment de transferencia científica, tecnológica y de innovación que referencia a la comunidad valenciana. Teniu así al seu director, al director de la cátedra, Juan Cardà. Molt bon día.
Bon día.
Yo creo que ha suscitado interés en... torna unes 7.000 persones interessades en el que va ser esta fira, però per a mi realment l'èxit ha estat i la quantitat de joventut que ha tingut interès en ella, que va estar des del dilluns visitant la fira.
Efectivament, hem quedat curts i ojalà hauríem pogut dissenyar dues setmanes en els xiquets, perquè hem arribat a la xifra de més de 1.000 visitants escolars i ens han quedat curt damunt.
Quan parlem de 1.000 visitants escolars, en parlem de 1.000 perquè no van poder passar-ne més.
Efectivament, ja no ens cabien. De dilluns a divendres, en l'horari escolar, claro, són xiquets que tenen que complir l'horari escolar.
Les edats d'estos xiquets eren les edats?
Són els de 5è i 6è de primària.
10?
Ja, 10, 11 anys, podem dir. Bueno, sí, 9, 10 anys.
Hasta els 12
també. En aquest interval.
Se planteja el fet de quan es torna a repetir fer-lo més temps, tindreu més temps parat?
Bueno, una reflexió de dir esta fira divulgativa la podem ampliar a dues setmanes. Aquesta reflexió que estem fent degut a aquesta demanda, no? Però no sols d'ací locals,
claro.
Estem parlant també que ens han visitat de la Vall d'Uso i van preparar també ells un taller expositiu, o d'ahir del Pacte Econòmic Plana Alta Nord, la Niuada, que també van preparar una activitat el divendres i també van estar allí perquè això, intentant ficar-los quasi en una cunya, no?
En calçaor, no?
En calçaor, que no mos cabien.
Jo pense que a l'haver estat en destaca en ruta, perquè ha estat, si no m'enganyes, si no me corregís, en Vinaròs, en la Vall, en Oropesa, en Estadia.
Exacte.
El fet d'haver estat en aquestes poblacions ha fet que ja forme part de la vida de la gent que viu allí i tinguin desig d'anar a veure quan estan en un altre puesto.
Tenim en compte que de les tres ciutats que hem estat en presència de la Fira Destaca, diem en ruta, Vinaròs ha sigut galardonat en el Premi d'Innova,
sí.
Com a ciutat de la innovació, entrant dins d'aquest club un poquet d'innovació, club de fort d'innovació, no poquet, i també la ciutat d'Oropesa, també han sigut dos de les tres ciutats que ho han demanat, perquè la Vall d'Uso no ho havia demanat, si no, talvez li ho haurien concedit també.
Quan parlem d'aquestes poblacions, parlem de que el seu alcalde, la seva alcaldessa, són persones receptives a que el municipi no només siga un municipi turístic.
Efectivament, l'impuls, per exemple, que se dona des d'Oropesa del Mar, no? De la seva alcaldessa, Araceli de Moya, li està donant un impuls molt fort a que a veure si l'economia no depèn d'aquesta estacionalitat com és el turisme, que en l'estiu s'omple molta gent i en hivern queda un desert, sinó que aquesta activitat econòmica pugui prolongar-se tot l'any. Ahí està ella realment molt forta en el tema d'impulsar la innovació, l'economia a través de la innovació.
I per el que fa a Vinaròs, vostè, clar, jo sí que he parlat més voltes amb l'alcaldessa, però no sé la població de Vinaròs en quin punt se troba, eh?
Bueno, ells és una població també molt activa, i com acabo de dir, pues, han entrat també dins del Club de la Innovació. Jo me consta que estan pegant-li molt fort al tema tot el que és buscar economies alternatives, també per ser una zona costera està molt influenciada per aquesta economia de turisme, aunque també n'hi ha agricultura, tenim allí Proforto, tenim allí també algo d'indústria química molt residual i una altra més que ha anat desapareixent. Entonces, me consta molt que estan impulsant també ahí tot el tema de aquesta alternativa que sigui una economia més sostenible, però la vea més permanent en tot l'any.
Per lo que fa a la que ha estat així a Vila-real, a la fira, han parlat de que han tingut unes taules molt completes, és a dir, realment eren molt tècniques, sí que eren, anaves a sentir, però sí que el que hi havia triat per aquestes taules era algo que te deixava en una idea ben feta, eh?
Sí, eren taules, jo crec, molt ben focalitzades, als reptes, i així se diu, taules de reptes, que avui en dia tenim plantejats. El repte de les matèries primes, reptes com el tema d'optimització d'elles a través de l'economia circular, o reptes de les necessitats energètiques, també d'altres recursos, com són els hídrics, que a vegades no ens en recordem d'ells, i són extraordinàriament importants per a la nostra supervivència, no? El consum d'aigua, som ja més de, s'acaba de complir el naixement dels 8.000 milions de persones poblant el món i això se consumís molt de recursos i sobretot de l'aigua, que és necessària per la vida.
Claro.
I també s'ha parlat de reptes com el tema de la digitalització, que és un repte permanent. Vull resaltar les xerrades d'apertura i de clausura, justament en el país invitat, que ha sigut Portugal, per tota l'afinitat que tenim en ell, en què inclús va fer el sacrifici de vindre l'últim dia, el dia de la clausura, el vicerrector d'innovació de la Universitat d'Aveiro. Tinc que dir que va estar viatjant tota la nit en cotxe per arribar a nosaltres, i va estar allí present, perquè vegeu i valoreu l'esforç. Ens va visitar i va estar presencial en l'estand també una empresa molt forta de matèries primes que ens està subministrant alrededor de 500.000 tonelades d'argila al sector ceràmic, i van tenir presencialitat en un estant important, i la conferència inaugural que la va fer el professor Labrincha de la Universitat d'Aveiro, i en base a lo que és els recursos naturals, la seva optimització i l'economia circular, temes d'extraordinària importància avui en dia.
El dient que han sembrat idees, és a dir, d'ahir han eixit idees que donaran, s'han fet contactes, han eixit idees, s'han fet contactes, s'han compartit coneixements, que és fundamental, i això és el que en la nota de premsa ens diu, no? Però jo volia preguntar-li a vostè si això és la sensació que ha tingut.
Sí, sí, plenament. Vull dir que coincidís plenament amb el tema. Ens han visitat i això no transcendim. Hi ha aspectes que estan, com diríem, dins del trasfondo de la Fira d'Estaca. Igual com sents un murmull quan estàs allí, i és el murmull de la Fira, de la Riquera, doncs n'hi ha un altre murmull que és gent inversora. I aquesta gent actuen molt discretament i s'han estat fent contactes. Han vingut gent molt forta d'inversions de Madrid, inversions en capítols de, me refereixo, d'IMASD, no? Han estat parlant amb mi, m'han estat inclús a nivell personal del que és el grup d'investigació fent ofertes atractives, realment molt atractives, però també tinc que dir que entre les empreses, i això és l'important, que entre les empreses també s'estableixen aliances. Entonces, per exemple, hi ha una empresa, Nexta, que tenia allà un stand sobre mobilitat elèctrica i presentava un banc metàl·lic fa depositar i carregar a través de les fotocèl·lules els vehicles estos elèctrics, el moteig o patineig, etc. No? Bueno, pues, allí al costat hi havia una altra empresa que estava presentant innovacions en el tema del reciclat del plàstic, retirant plàstic dels mars, els taponets del plàstic i fent bancaes, bancs, que són perfectament neutros, per un avantatge sobre el metall. Una, el manteniment, el seu manteniment, són molt permanents. A més, quan ho s'assenta una persona, ni en hivern té fred, que mos dona el metal, ni mos dona s'escalfa per el sol i mos crema, no? Uh-huh. I el plàstic és més neutro, no? Uh-huh. Entonces, allí s'han establit aliances entre ells, és un exemple més en el tema. O el propi de Forces Armades, quan mos estaven parlant, que estan allí presents, a veure si havien pogut fer en uns vehicles que eren llamatius, que no eren res bèl·lics, i són vehicles, tinc que aclarar-ho, eren vehicles de transmissions, i la idea era haver fet una transmissió a l'Antàrtida en els xiquets, que podien haver connectat via satèl·lite a través d'unes antenes parabòliques que tenen els seus equipos, però lamentablement estava tancada l'Antàrtida per un tema d'estacionalitat i no s'ha pogut encara, a veure si alguna ocasió es poden portar i fer-ho, no? Per xiquets il·lusionants. Bueno, però mos dia, conversant amb l'exèrcit, la necessitat de les ceràmiques que foren tèrmiques, perquè allí en l'Antàrtida, on té la base, fa molt de fred, i si poden cobrir aquesta ceràmica tèrmica que dona calor, les noves funcionalitats de la ceràmica, pues seria estupendo.
Hombre.
Entonces, hi ha idees, hi ha sugerències, etcètera, etcètera.
I ara depèn de nosaltres recollir els fruits, clar.
Bueno, si me permetis, volia acabar en la descripció de la fira, un tema que va ser la clausura, que me va també entusiasmar molt. Bueno, van haver unes activitats també molt importants, anirem un poquet de pressa, però dite que en la reunió de materials que va haver el dimecres per vespre va ser espectacular en totes les propostes que van presentar allí els diferents grups d'investigació que ens van visitar de molts centres d'Espanya i fora d'Espanya, també de Colòmbia, per exemple, estrangers. Bueno, pues ahí se parlava del disseny del pròxim tren supersònic. És un tren que anirà a 1000 i pico quilòmetres per hora, con lo qual, en vez dels avions que estan contaminant molt en l'aire, estos van subterranis, seran transoceànics, per ells una cosa de ciència-ficció, però el mecanisme de funcionament serà per succió, ja, com si t'aspiraren. I en aquesta aspiració se clavarà a 1000 i pico quilòmetres per hora, o sigui que podem fer un traslado d'ací d'Espanya a Amèrica, a Sud-amèrica, pues en la meitat d'hores i sense contaminar res l'atmosfera. Llavors s'està treballant molt en aquests temes. En fi, idees de combatir enfermetats, cancerígenes, etcètera, d'avanços que s'estan fent en el camp de la medicina. Perquè és una fira molt multidisciplinària,
claro,
això vull aclarir-ho,
claro,
també.
Claro, claro.
I finalment, pues, va estar també molt espectacular la clausura en el tema de l'any del vidre, no? Perquè, clar, parlem molt de tots els sistemes avui en dia de digitalització, etcètera, però no ens hem compte que la digitalització se considera ser els materials. Si no tinguem desenvolupats materials, no n'hi hauria digitalització, ni hauria intel·ligència artificial, ni res del que avui en dia, tecnologies 4, 5G
claro,
o 6G,
claro,
que estem parlant avui en dia.
Claro.
Sabeu que tot el tema de transmissió va per la fibra òptica i gràcies a això podem transmitir aquesta barbaritat de dades i gràcies a això tenim la internet. Si no tinguem fibra òptica, i sabeu que la fibra òptica és material de vidre, entre altres
coses. Nosaltres
sí
que li hem donat la importància que té, perquè vostè així ha vingut i ha parlat del vidre com a material i, bueno, sí que li hem donat la importància. A voltes tenim que seguir recordant-lo conforme ha fet vostè. I ara, el que jo diria, ens toca replegar els fruits. Estarem a l'altura?
Bueno, i són els reptes, un dia que tenim, el repte de la Fira Destaca, una fira que a poc vaig acalant, ja sé que costa socialment, crítiques, pues, tenia que fer sempre autocrítica, no? Que si la fem entre setmana, que per a la gent social hi és més complicat, que si fora dissabte o diumenges podria assistir més, però en dissabte o diumenge tota la gent tecnològica normalment se'n van a la seva casa a descansar i oblidar-se un poc dels temes, tot n'hi ha que compatibilitzar això. El que has dit tu, molt bé, la fira de divulgació, n'hi ha que mantindre i exponenciar-la. Mm. Anem a mirar a veure quina fórmula de poder allargar-la més poguera ser, de donar l'espectacularitat que ha tingut.
A més, avui en dia la quantitat de canals que n'hi ha per a poder veure'ls, en què estigui a concentrar tota aquesta força que tenia a concentrar, hi ha mil formes d'estar present, i se pot, és dir, encara que siga entre setmana, pot estar una altra persona a l'altra part del món, i sin embargo estan bé, que és el que està passant allí, és dir, 7.000 visites no cal que siguin físiques.
No, efectivament, això volia aclarir. Les visites ixes, avui en dia estem ja, després de la pandèmia que han sofrit en aquest aislament, s'ha potenciat molt la virtualitat. Ahí tinc que parlar del canal YouTube, sumaritzant la forma física presencial, la virtual, a través del canal YouTube, podem dir que ens hem arrimat a 7.000 visites. La premsa també li ha donat molta repercussió, no sols la local, no sols la provincial, sinó a nivell nacional té una repercussió de més de 250 impactes en la premsa, en la ràdio i també en les diferents televisions. Se va retransmitir en directe la sessió inaugural.
Claro, però nosaltres el dia que se va inaugurar la Fira d'Estaca, per a sí, per a Vila-real, era la notícia del dia. És dir, s'inaugura una fira que té una dimensió... Ojo, que no... lo que d'ahir ha eixit, no sabem a on aplegarà.
Efectivament.
És dir, la dimensió és brutal.
Efectivament. Tu has comptat que tot això és sumari, que resumim, però els datos a vegades són un poc avorrits, però dius... S'han fet més de 400 publicacions sobre Fira d'Estaca o s'han arribat a 400.000 persones que es arriba alguna notícia en aquest epígraf de Fira d'Estaca, que n'hi ha més de 5.000 interaccions en aquest contingut, totes aquestes dades que els mitjans mediàtics ens donen, o que s'han recibit i s'estan comptabilitzades, més de 2.000 visites en la nostra web de feriadestaca.es, o que el hashtag de Destaca 2022 ha tingut més de 500 mencions i més de 300.000 persones alcançades, bueno, això té unes dimensions que el que tu acabes de dir, no ens ho podem imaginar, no? A vegades me quirden de l'altra part del món i me diuen, escolta, que si hi ha hagut una referència d'una fira d'innovació que es diu Destaca en la població de Vila-real, però la Vila-real, a més del futbol, feu més coses, no?
Claro,
dic, claro, que fem més coses.
I s'ha transferència
de coneixements. Emprendedors.
Claro, i s'ha transferència de coneixements que no sabem quines dimensions alcancen, on arriben.
Claro. Estem molt orgullosos del nostre equip, del Villarreal, del nostre futbol, que és el que ens dona marca.
Cada cop té el seu mèrit.
Efectivament, això vull dir. I això ens ha donat també una presencialitat molt forta, però... també el tema d'innovació va calant. I això,
no, el tema d'innovació és que és fonamental.
És fonamental pels temps que estem vivint.
L'any que ve recalarà a l'Alcora.
Correcte. Intentem que la Fira d'Estaca s'arribi a tots els costats, indistintament de qüestions ideològiques, no té res que veure, sinó simplement per aspectes, anem a dir, geogràfics. No? Anem baixant-la de dalt a vall, vam anar a Vinaròs, després vam estar en la vall, després vam anar a la costa, a la ser europea, i ara anem a l'interior, a la zona d'Alcalatén. Volem fer un reforç de suport a la Fira d'Estaca, i així ho vam dir en la inauguració, tots, un suport molt fort al nostre clúster ceràmic, tan fonamental, que tan innovador, i que ens ha situat també en el mapa, en la ceràmica espanyola, gràcies al clúster ceràmic de Castelló. Fira d'Estaca no pot estar d'espaldes d'això, al contrari, tot el que són innovacions, com ha parlat d'economia circular, d'energies, d'alternatives de processos, etcètera, tot això és molt assumible per al nostre sector ceràmic i pot ser a vegades tipus de clau. Això conjuntament en un suport polític. Els nostres governants se deuen també de comprometre en donar suport a aquest sector que ens dona i ens representa tan fort en el món, no a nivell nacional.
Quan parlem de divulgar, podem parlar també, per exemple, com ha passat en l'Alcalà de Xisbert, que el que se fan són, no és una Fira d'Estaca, però sí se fan accions més menudes.
Correcte. Em volia dir que aquest any hem destapat una altra fórmula, a part de la Fira d'Estaca en ruta, que la vam començar el 2017. Ara hem començat en guany el que són jornades d'Estaca.
Claro.
Aquestes jornades d'Estaca pretén portar aquest talent d'innovació, aquest espírit d'innovació, a poblacions més menudes, que no tenen la capacitat o la potencialitat.
Però si fan aquest teixit.
Però entre tots, efectivament. Claro, entre tots fem aquest teixit. I això l'hem inaugurat en la ciutat de les Coves de Vin Romà en el mes de maig, i en aquest camp, que el context que toquem, que és l'agroalimentari, uh-huh. i van ser dos jornades en el mes de maig, crec que va ser 13 i 14 de maig, molt, molt interessants, on se va debatir el tema, pues, aspectes com el desenvolupament econòmic en la garrofa mateixa, que se poden traure uns derivats increïblement que avui en dia a vegades no us coneixem la potencialitat que tenen.
Ja s'estan agarrant aquests fruits, és dir, s'ha posat en producte, un producte en valor, i se'ls ha conscienciat de lo que tenen cadascú als seus puestos gràcies a la innovació.
Exacte.
Juan Cardà, mire, jo no me cansaria de parlar amb vostè d'això, i bueno, podem parlar, la ciència és meravellosa. Gràcies per estar ahí.
No res, és un plaer, i el nostre sentit i el nostre ADN és donar aquest impacte social a la ciència i a la tecnologia en la nostra societat avui dia.
Juan Cardà, president de la... director de la càtedra. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
¿Cómo puede ser vida? Last night I dreamt of San Pedro.
Bueno, arribem a les 2 del migdia. Nosaltres ens retrobarem demà a les 12, com sempre. Estarem dues horetes junts i ara se queden en el meu company Javi Mata, que de ben segur, encara que no hagi a futbol, estem molt immersos en el Mundial. Per tant, ahir segur que tenen tema. Fins demà.